Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Drets humans garantits com el de l'habitatge, l'alimentació o la salut s'han vulnerat des de l'esclat de la pandèmia de coronavirus. Així ho considera la síndica municipal de Greuges, Aleix Graell. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. Eva Avellan assenyala que hi ha col·lectius especialment perjudicats, com els infants o les dones. Una situació que només pot canviar amb canvis estructurals. Són declaracions del programa El Cafè de la Ràdio.
Realment som una societat on necessitem poder tenir cura els uns dels altres, no? On podem tenir cura de la gent gran, tenir cura de les persones amb discapacitat, tenir cura dels infants, etc., tenir autocura, no? Però realment les feines de cura són les pitjors pagades, són les més precàries, són les que menys garanties tenen, no? I això fa que tot el sistema se'n ressenteixi, no? Crec que també cal que tots i totes fem una reflexió per tornar a posar aquesta necessitat, no?, al centre dels nostres interessos.
Avellan ha fet aquestes declaracions coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans. En motiu d'aquesta commemoració, avui s'ha inaugurat un mural a la plaça del Gas amb les persones grans com a protagonistes, un altre dels col·lectius més afectats per la pandèmia.
En cultura, el Festival de Contes de Sabadell arrenca just d'aquí a una hora.
El Vet Aquí Sabadell arrencarà el teatre principal amb l'espectacle Invers, però combinarà les propostes presencials amb les telemàtiques. L'objectiu de l'organització ha estat mantenir els contes malgrat el context actual.
En esports, la Junta General d'accionistes del Centre d'Esport Sabadell ha d'aprovar en els pròxims minuts una ampliació de capital de 6 milions d'euros.
En total s'emetran 20 milions de noves accions a un preu de 30 cèntims. Les haurien de subscriure, en la seva gran majoria, l'actual grup d'inversors liderat pel sabadellenc Pau Morilla Giné com a portaveu. Segà serà la segona edició d'ampliació des de la seva arribada després de la darrera d'1.800.000 euros, on el grup de Calzada va portar la meitat i el grup d'inversors l'altra meitat.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predominarà el cel serè o poc ennuvolat en general amb la circulació d'alguns núvols alts i mitjans, sobretot a sota vent de les muntanyes. El vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert amb la possibilitat de nevades febles i intermitents. Per la seva banda, el vent bufarà amb ratxes fortes, sobretot al prelitoral i al litoral sud, de component oest. En conseqüència, a la costa predominarà la forta maror a la central i la maror a la resta del litoral. Pel que fa demà, de nou creuarà un front que portarà precipitació a qualsevol punt del país, fins a migdia, amb una cota que se situarà inicialment en torn als 1.500 metres i pujarà fins als 2.400 metres. A partir de llavors s'imposarà ràpidament el cel serè o poc ennuvolat i estarà mig ennuvolat al Pirineu, si bé hi haurà la possibilitat de precipitació feble i minsa a l'àrea dels ports i al vessant nord del Pirineu. La temperatura voltarà entre 8 i 13 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre 14 i 19 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a l'AP7, 2 quilòmetres concretament a Barberà en sentit sud. A Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, la pandèmia ha suposat un retrocés en matèria de drets humans, segons ha denunciat la síndica municipal de Greuges al Cafè de la Ràdio, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial dels Drets Humans. Eva Avellan alerta que els drets a l'habitatge, a l'alimentació, a les cures i a la salut s'han vulnerat des de l'esclat del coronavirus i lamenta que serà molt difícil recuperar el terreny perdut.
Jo crec que arrel de la pandèmia de la Covid hi ha drets que més o menys estaven assolits i garantits a través de l'administració pública que s'han vist en perill. I ara fa poc també hem presentat un informe que, si voleu, el comentarem més tard des del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya, on feien palesa realment l'atenció que pateixen ara mateix els serveis socials municipals a moltes ciutats del país, no?, per poder fer front a tota aquesta demanda.
La vulneració de drets durant la pandèmia ha afectat el conjunt de la societat, segons Avellan.
Però ha tingut especial incidència entre els col·lectius més vulnerables, com els nens, les dones i les persones grans. En el cas dels infants, la síndica fa una crida a que se'ls escolti.
Crec que els drets dels nens s'han vulnerat moltíssim. Si em veu parlar no fa gaire, segur que ho veu mencionar, no? Els nens i les nenes són ciutadans igual que ciutadanes igual que tots nosaltres, no? Però moltes vegades sembla que per ser menors d'edat no tinguin ni veu ni vot, no? Jo també vull dir des d'aquí que jo també estic per defensar aquesta infància, no?, que ha estat desprotegida, i els pobres nens i nenes, les persones que sou mares i que som mares ho sabem, no?, han aguantat molt el tipus durant tot aquest temps. Vull dir, són molt responsables, van a l'escola amb la mascareta, mantenen les distàncies de seguretat, etc.
La vulneració de drets durant la pandèmia, segons la síndica, respon a problemes estructurals de la societat que només es podran resoldre de forma definitiva amb canvis profunds. En aquest sentit, assegura que s'han de posar com a interès central les cures, sobretot a la gent gran, als nens i a les persones amb discapacitat.
A aquesta hora, Avellan està realitzant una xerrada telemàtica sobre la problemàtica de l'habitatge enfocada en la situació de les persones sense llar. I no deixem de parlar de drets humans perquè l'Ajuntament ha dedicat aquesta commemoració a un altre col·lectiu afectat per la pandèmia, la gent gran. Des de l'administració s'han compromès a acompanyar aquestes persones perquè recuperin la vida social perduda arran de la pandèmia. Sònia Sada és regidora de Cicles de Vida.
Amb la intenció de garantir que dins de la seva vulnerabilitat no pateixin encara més els efectes de la Covid, els hem deixat fora de les activitats, els hem deixat fora de la comunitat i de la interactuació amb la resta, no? I a més ells han generat durant aquest temps, degut al confinament, pors, i hem d'ajudar-los també a veure que poden tornar a ser part activa com han estat sent fins ara.
Coincidint amb el Dia dels Drets Humans, avui s'ha inaugurat un grafiti a la plaça del Gas.
L'ha fet Xavier Valiente, membre de l'associació local d'art urbà Artefacto. El nou mural d'aquest tipus de la ciutat mostra mans de persones diferents generacions entrellaçades amb el missatge que les persones grans han de formar part de la societat. En l'acte d'inauguració hi han assistit membres dels complexos de la gent gran de la ciutat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Salut contractarà 92 professionals més a Sabadell. El departament ha anunciat una inversió de 2,6 milions d'euros a la ciutat entre aquest any i el que ve destinats a l'atenció primària. Entre els nous perfils hi ha 41 professionals que es contractaran per donar resposta a la Covid-19, 30 gestors Covid, 11 referents salut i escola i 51 que s'incorporaran al sistema de salut de forma estructural. D'aquesta manera, abans d'acabar l'any que ve, Salut contractarà 11 tècnics en cures auxiliars d'infermeria, 15 infermeres, 14 administratius, un metge i 10 treballadors socials. I la presència del coronavirus als centres educatius sabadellencs es manté igual pel que fa als grups confinats, però millora notablement per la xifra de persones que tenen el virus. Aquest dijous hi ha 544 persones que han donat positiu de coronavirus entre alumnat, professorat i personal de serveis de les escoles de la ciutat. La setmana passada la xifra era de 724, de manera que en 7 dies n'hi ha 180 menys.
En canvi, el nombre de grups confinats es manté estable, com fa dues setmanes al voltant de la trentena. Concretament, avui n'hi ha 29 en quarantena de 17 centres educatius diferents. Són un 13% del total, 128.
Ara bé, la dada negativa són els positius detectats en els últims 10 dies.
Se n'han detectat 49 durant aquest mes de desembre, mentre que la setmana passada se'n registraven 43.
Els dos centres amb més grups confinats són l'Escola Torre Guitart i l'Institut Agustí Serra, tots dos al mateix barri, amb 4 grups confinats.
Pel que fa a les persones en l'aïllament, l'Agustí Serra en té 166, l'Escola Miquel Carreras 66, l'Escola Mas Boadella 47 i l'Escola de la Concòrdia 46. Pel que fa als nous positius, l'Escola Concòrdia és qui n'ha trobat més, 5, seguit de l'Escola Torre Guitart i la Jaume Viladoms, amb 4 respectivament.
Pel que fa a la incidència del virus al conjunt de Catalunya, també són dades positives. Hi ha 603 grups confinats, 147 menys que fa 7 dies.
També va a la baixa el nombre de persones confinades. Ara n'hi ha 14.230, més de 1.000 menys que ahir, i gairebé 4.000 menys que fa una setmana. Els nous casos confirmats els últims 10 dies també cauen lleugerament, i avui se'n compten 1.255, 3 menys que ahir. Encara hi ha, però, 3 escoles tancades.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els petits i mitjans accionistes de Banc Sabadell reclamen al Consell d'Administració que torni a fer les juntes a Sabadell. El BS va deixar de fer les reunions a la ciutat pel canvi de seu social de Sabadell a Alacant a conseqüència del procés. Josep de Marfà, vicepresident de la plataforma Anem Sabadell, ha fet la petició en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Durant la seva intervenció, de Marfà ha retret al Consell d'Administració decisions com les que es van traslladar a les juntes d'accionistes a Alacant, però també operacions com la fusió fallida amb el BBVA. El vicepresident de la plataforma, Anem Sabadell, que agrupa petits i mitjans accionistes del banc, el Sabadell ha de poder mantenir la seva independència i creu que la integració amb el gegant financer basc no ho hagués permès.
El Banc de Sabadell, evidentment, desapareixeria. No només perdria la seva independència, sinó que quedaria absorbit i desapareixeria. Un banc tan important per Sabadell i per Catalunya com cap d'altre en queda. I nosaltres el que volem és que el Banc de Sabadell continuï sent el banc de sempre, proper en els clients, sobretot, proper en els empleats i proper als accionistes. Un banc català que no té perquè ser gran.
Josep de Marfà també ha qüestionat la compra del TSB i les implicacions negatives que aquesta operació ha suposat per l'entitat financera local, així com l'obsessió de part del Consell d'Administració, tal com ho ha qualificat, de convertir el BS en un gran banc. Les negociacions entre el Sabadell i el BBVA per tancar un acord d'integració es van fer públiques el mes de novembre passat, però només 10 dies després es van trencar. Aleshores, el BS va al·legar diferències en l'intercanvi d'accions entre les dues entitats.
La candidata del Partit Demòcrata a les pròximes eleccions catalanes, Àngel Chacón, està visitant diversos municipis del Vallès Occidental de cara al 14F. Un dels objectius del tour vallesà de l'exconsellera és reconstruir l'espai demòcrata a la ciutat, després que Lourdes Ciuró hagi redirigit el grup municipal exconvergent cap a Junts per Catalunya.
Chacón ha assegurat que el 77% de les alcaldies que tenia Convergència s'han mantingut fidels al PDeCAT i espera que Sabadell, els exconvergents, facin el mateix. De fet, assegura que el seu partit és fort a la ciutat, malgrat que ara no tingui presència institucional. Ara bé, promet una candidatura municipal a les eleccions locals del 2023.
Aquí no hi ha alcaldia ni de PDeCAT ni de Junts per Catalunya. Aquesta és la pura realitat, no? I nosaltres ens preocupa i anirem a treballar doncs, perquè el PDeCAT sigui també a Sabadell una opció. El que hagin fet diferents associats que hagin canviat cap a Junts per Catalunya, doncs, escolta, és la seva elecció. Nosaltres treballar pel nostre projecte.
Entre les entitats de la ciutat que s'hi ha reunit, Chacón ha volgut destacar l'Hospital de Sabadell, ja que assegura que l'àmbit de la salut és un dels que més preocupa el PDeCAT. També ho fa la desafecció per la política, a la qual combatran oferint propostes concretes a la ciutadania en les pròximes eleccions.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
La Fira Artesana de Nadal de Sabadell, la Fansa, començarà a agafar forma el dijous de la setmana que ve, dia 17, quan es muntaran les parades a les carpes que l'ha d'acollir. I el dia següent, divendres 18, s'inaugurarà. El recinte estarà perimetrat amb entrada i sortida úniques.
Aquest ha estat un any dur pels artesans, ja que les fires habituals de Vic, Girona o les festes majors d'enguany no s'han fet. Així i tot, s'ha treballat de valent per assortir aquesta fira consolidada de més de 26 anys de tradició. La presidenta de la Fansa, Mercè Vega, ha explicat el programa al cafè, que la ubicació actual és la que prefereixen.
El passeig ens agrada més, és més obert, no quedem tant... No, ens agrada molt més el passeig. Ja havíem estat anys enrere, abans de tota la remodelació del mercat i tot això, hi havíem estat al passeig. I és on ens agrada més estar, al passeig de la Plaça Major, clar.
Les 16 parades que es trobaran al nou passeig de la Plaça Major correspondran a 16 tallers artesans, la majoria d'ells repetidors de l'experiència. Els firaires noten que el públic és conscient del que han patit i ja els esperen. A més, saben que tenen bona clientela perquè cada any els tornen a comprar els seus productes originals. La Fansa estarà oberta fins al 5 de gener, tancant els festius del calendari.
Més notícies en format més breu. Sabadell commemora demà el 30è aniversari de l'atemptat d'ETA a la ciutat.
L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, organitza un acte institucional a memòria de l'atemptat que va costar la vida a 6 agents de la Policia Nacional. La commemoració es farà sense públic i respectant les mesures de seguretat. Comptarà amb intervencions institucionals, un minut de silenci en record de les víctimes i una ofrena floral. Es farà demà a la 1 del migdia.
La periodista Sara González presenta a Sabadell el seu nou llibre per raó Palau d'Estat.
L'analista política repassa aquells casos on l'estat espanyol ha actuat de qualsevol manera per tal de mantenir els que, al seu parer, són els tres motius a defensar, encara que sigui fora de la legalitat: la unitat territorial, el principi d'autoritat i l'ordre i el sistema capitalista. González opina que els interessos actuals no es poden deslligar dels 40 anys de la dictadura franquista.
Tot estat té les seves pròpies clavegueres, diríem que tot estat té els seus interessos que creu prioritaris protegir. En el cas de l'estat espanyol, doncs hi ha uns interessos que no es poden deslligar també de 40 anys de dictadura franquista i, per tant, aquí hi ha hagut un segell que s'ha acabat impregnant en estaments de l'estat, com pugui ser la policia, com pugui ser l'estament judicial, com pugui ser també una part de la política ubicada en el conservadorisme i l'extrema dreta.
La periodista repassa els casos de Marcelo Otamendi, Tamara Carrasco, l'anarquista Juan Manuel Bustamante, el cas d'Alsasu, Ismail Bulgueta, el cas d'Ixan, també el de Xavier Trias i Pablo Iglesias, acusats a través d'informes apòcrifs.
Tres estudiants d'antropologia de la Universitat Autònoma plantegen recuperar l'espai del riu Ripoll a través d'un museu.
Per la Lina Prat, l'Alba García i l'Elena Vivanco, les tres cursant el quart any d'antropologia, el que havia de ser un projecte de l'aula ha anat molt més enllà, fins i tot amb la idea de desenvolupar-ho i fer-ho realitat. Dues d'elles són de Sabadell. El seu punt de partida és crear un espai que potser no està treballat en els museus actuals. La Lina Prat ho explica. Són declaracions al programa Al Matí.
La idea era, doncs, poder portar aquest tèxtil com va influir en la ciutat de Sabadell, les migracions, la vida a les coves, després les riuades. I llavors també la idea era això, com que, bueno, estem estudiant antropologia, doncs poder incorporar tres coses tres elements que potser no hi són al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa, com serien això, les històries de vida a través de l'etnografia, i també doncs, intentar parlar del patrimoni immaterial, no només del material, i aplicar una perspectiva de gènere.
A més, plantegen també una part de formació ambiental, un espai que es promourien activitats per a escoles i famílies, així també com un espai per a entitats com la DENC.
En Cultura, aquest vespre comença una edició del Vet Aquí molt especial.
Ormai siamo soli nel mezzo del mondo.
I és que després de suspendre el certamen fins a 3 vegades, el Festival de Contes de Sabadell es podrà celebrar aquest 2020 de forma in extremis. Serà un format híbrid entre la part digital i presencial, però sempre amb l'esperit original. Perquè sigui per telèfon, per Skype o en espais reduïts, els contes no s'acaben.
L'associació Carabàs, organitzadora del Vet Aquí, prefereix que no anomenem a l'edició d'enguany la cinquena, ja que no serà un programa com el que acostumava a ser. Serà un certamen diferent, ja que les activitats tan clàssiques com la Marató de Contes s'han hagut d'anul·lar, però, com explica Berta Rubió, membre de l'associació Carabàs, la tossuderia dels organitzadors han fet possible que al final es poguessin programar activitats. Algunes, però, han canviat.
Hem volgut donar-li, que ja sempre el tenim, però com insistir en el punt més de valor social, com comentaves, i llavors aquest any alguns dels actes s'han reconvertit. I per exemple, les accions amb la gent gran les farem amb sessions de contes per telèfon, anirem a grups d'esplai a treballar amb grups bombolla.
Sí que es mantindran algunes cites presencials amb grups bombolla, els esplais, una funció per adults a l'Espai Foc per demà al vespre, que encara té algunes entrades disponibles, o funcions per nadons, aquestes, amb entrades exaurides. Malgrat això, el públic general tindrà contes penjats al canal de YouTube de les Biblioteques de Sabadell, contes narrats, entre d'altres, per Ramon Roma, Cristina Mas o Marta Gorgs.
Ens hem reinventat. Nosaltres volem insistir que, clar, no és el mateix la narració oral, no? Que el context audiovisual, però bé, és la manera de poder fer arribar les històries i els contes actualment. També tot i que sigui una sessió per al taulí, els contes del taulí estan accessibles a través del blog de l'aula hospitalària.
L'inici serà aquest vespre, d'aquí poc de més de mitja hora, al Teatre Principal, quan a les 8 el narrador Arnau Viladarbó presentarà el seu espectacle Invers.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Fotografia Monistrol. Revelat digital i de negatiu. Fotos carnet. Àlbums digitals, càmeres, objectius i tots els accessoris. El passeig de la plaça Major número 4 de Sabadell, just davant de l'Ajuntament. Monistrol, a través de l'objectiu des de 1916.
Llibreria Loucos Lirrit. Tens un munt de llibres agafant pols a casa? Porta'ls, llibres gairebé nous a un preu gairebé impossible. Revenem, recomprem. Som a la plaça del Pipí de Sabadell. Lirrit ens agrada rellegir.
Aquest diumenge a les 19:31, concert de Ferran Palau al Bar de Música Sabadell. Pots comprar la teva entrada a salacat.cat. Vine a escoltar Reflexa, el nou single de Ferran Palau, al Bar de Música, plaça Laietana 48, Sabadell. Obertura de portes a les 19 hores. Torna la música en directe. T'esperem.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fem una mirada més enllà de Sabadell, fora de la ciutat i de la comarca. El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya manté el tancament dels centres comercials després de denegar les mesures cautelars demanades per l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials.
Els comerciants al·legaven que la prohibició no està prou justificada i no per raons per diferenciar-se de les botigues que estan a peu de carrer. Els magistrats al·leguen que la pandèmia justifica certes restriccions i que no poden aixecar-se les cautelarment.
Tres dies de dol a Badalona per les tres víctimes de l'incendi d'una nau ocupada per un centenar de persones.
El foc també ha deixat almenys 23 ferits. El succés ha provocat múltiples reaccions des de la taula del tercer sector, consideren que demostra la greu crisi de l'habitatge que es viu a Catalunya, mentre que des de Sort Racisme es parla de racisme institucional.
I l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha estat detinguda i posada en llibertat després de declarar davant la Policia Nacional per un presumpte desviament de subvencions públiques al Consell Esportiu.
Marín ha declarat durant 3 hores davant dels agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica com a investigada policialment i ha quedat en llibertat a l'espera que se decidi a declarar en seu judicial.
Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell acaba d'acabar la seva Junta General d'Accionistes per aprovar els comptes de l'exercici anterior i la nova ampliació de capitals. L'ha seguit el Pau Ituri. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. Com has dit, acaba de finalitzar fa tot just 5 minuts aquesta Junta General ordinària i extraordinària al Centre d'Esports Sabadell, on s'ha aprovat per unanimitat aquesta ampliació de capital de 6 milions d'euros, de la qual un 25%, ha dit el president Esteve Calzada, anirà destinada al límit salarial dels jugadors a la Lliga. El club encara està pendent de conèixer la xifra de capital social mínim que marquen tant la Lliga com el Consejo Superior de Deportes i que calculen rondarà els 7,2 milions d'euros. Amb l'actual capital social de gairebé 2 milions, aquesta ampliació servirà per cobrir els 5,2 restants. Els fons propis del club, actualment de gairebé 3 milions d'euros negatius, passaran a ser positius i el centre d'esports deixarà d'estar en situació de dissolució dels últims anys. Aquestes han estat les primeres paraules d'Esteve Calzada en la seva intervenció.
Tot i que la posada en escena no ho faci semblar, estem en un altre moment històric del renaixement d'aquest club, no? Jo crec que tots tenim clar on érem i on hem aconseguit arribar i de tant en tant doncs ho hem de recordar segons qui, perquè no, hi ha algun desmemoriat que s'oblida d'on venim i no dona valor al que estem fent entre tots plegats.
D'altra banda, la Junta també ha servit per aprovar els comptes de l'exercici anterior amb unes pèrdues de gairebé 2 milions d'euros, molt condicionades per haver pactat les despeses del play-off i també les primes de l'ascens abans del 30 de juny. Demà, a partir de les 2 a l'Hotel Suís, totes les reaccions a aquesta Junta General ordinària i extraordinària al Centre d'Esports Sabadell.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
I en l'àmbit purament esportiu, l'equip per l'Equinat ha realitzat una sessió de recuperació al CAR de Sant Cugat després del partit d'ahir. Contra l'Alcorcón es va salvar un empat in extremis que permet al Sabadell situar-se a un sol punt de la permanència.
A l'espera que acabi el Girona del Logroñés, en joc en aquests moments, la Lliga Smartbank s'haurà posat fi al dia. En cas d'haver perdut ahir, la salvació s'hagués allunyat a 4 punts, però una rematada de cap de Juan Ibiza en el minut 92 ho va impedir.
Contento por haber conseguido al menos este punto al final del partido. Sí que es cierto que nos ha costado un poquito entrar en el partido, pero después hemos empezado a hacer nuestro fútbol. Yo creo que era un partido que tampoco merecíamos perder. Así que bueno, al final el punto lo hemos hecho bueno, tal y como se ha puesto el partido, y contento por haber aportado con el gol.
El mes de desembre deixava 5 duels directes per al centre d'esports, creuant l'Equador. L'equip d'Antonio Hidalgo ha sumat un 4 de 9. El de Canovelles ha estat clar i rotund. Ahir va ser el pitjor partit des de que es va fer càrrec del Sabadell, però era vital no tornar a sortir derrotats.
És un punt vital. Com a victòria no sap, està clar, perquè no pots... Perquè si jugues molt bé i després de que t'han ficat un gol i després de fer moltes coses bé, avui això no ha sigut així. És la realitat, no podem amagar això. A partir d'aquí és un puntàs, perquè tens un punt més. Parlàvem moltes vegades de que quan no passa res has d'empatar, com el dia de Logroño, com el dia de l'Oviedo, i avui fem moltes menys coses, empates, portes un punt.
Diumenge a 8:45 arribarà la quarta estació del mes a Cartago Nova, davant del Cartagena, que suma 5 punts més que el Sabadell.
I ara parlem d'handbol. A la Primera Nacional, l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell necessiten reaccionar després del cop enemic que va suposar la jornada del cap de setmana passat. Els graciencs es troben a mitja taula, però necessiten sumar per no veure's compromesos en una situació més complicada.
Els de Gerard Gomis visiten l'Esplugues, un dels co-líders. L'entitat del carrer Bocaccio, però, ni es contempla plantar-se amb l'etiqueta d'equip petit. Aquest missatge no agrada al capità Quim Baillo.
Som un equip bastant més gran que per anar a lluitar, o sigui, per no anar a un partit i dir que no tenim res a perdre. La veritat és que hem demostrat que, ja no per resultats, sinó per sensacions, que no tenim equip que quan no li puguem plantar cara. D'equips com el de Sant Martí de l'any passat, o tan potents, tan inigualables, no n'hi ha ja. I per tant hem d'anar a totes.
Molt a perdre, en canvi, tindrà el Creu Alta Sabadell en vol si no és capaç de treure un bon resultat en la seva visita al Joventut Mataró. Els maresmencs sumen 6 punts, 4 més que els arlequinats, cues de la categoria. El tècnic arlequinat, Sergi Cifré, creu que s'hauran de rectificar moltes coses per no tornar cap a Sabadell amb les mans buides.
És un bloc que porta temps, hi ha dos jugadors claus, haurem de mirar a veure com juguen i sobretot corregir-nos nosaltres. Penso que també hem de posar el focus en nosaltres i solucionar els nostres errors i que es converteixin en encerts.
Un pèl més tranquil·la, en canvi, és la situació de l'Oar Gràcia femení després de guanyar fa un parell de dies el compromís que tenia ajornat davant de l'associació lleidatana. L'equip verd i blanc busca ara la tercera victòria seguida a casa rebent l'handbol Mislata. Clàudia Marrugat, jugadora de l'Oar, espera que el bon rendiment de l'equip es mantingui i tingui continuïtat.
Afrontarem a competir i a guanyar-lo, perquè jo crec que es poden treure 2 punts i més venint d'aquests últims 2 partits contra Amposta i ara aquests 2 punts contra Lleida. Jo crec que competint i a casa nostra podem treure els 2 punts.
Aquesta és l'agenda de l'handbol sabadellenc per al cap de setmana. Dissabte a 6:45, o Oar Gràcia femení, handbol Mislata. A 2:15, Mataró Creu Alta, i diumenge, quan passin 5 minuts de les 6, a Esplugues o Oar masculí.
I en futbol sala, l'amic del Pou Nou Escorial tractarà d'allunyar-se en el lideratge i seguir amb la seva ratxa d'imbatibilitat. Per fer-ho, haurà de superar el tercer classificat del grup tercer de tercera divisió, el Santpedor.
Un equip que actualment es troba a només 2 punts dels sabadellencs. El tècnic del conjunt dels Marinals, Francis Barragán, admet que la dificultat de preparar els partits donada la situació actual.
Los números lo dicen. Yo soy mucho de mirar los números y lo que te dicen. Están ahí por eso. Sí, como dices, vamos de más a más. A ver qué pasa. ¿Conocerlos? No, realmente lo que he dicho varias veces, que este año es difícil seguir a los equipos, por hacer scouting de los equipos. Intentaremos ser nosotros, que es lo que creo que podemos controlar. Lo demás no lo podemos controlar.
De la seva banda, el grup Arraona visitarà l'Olesa amb la possibilitat de acostar-se als 3 primers de la classificació. Una victòria pels arraonistes suposaria acabar amb la mala ratxa de 4 partits sense sumar. Tots 2 partits seran dissabte a les 6 a Pavelló del Nord, Nou Escorial, Santpedor, i mitja hora més tard, Olesa, grups Arraona.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 10 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 el Llanterna Màgica. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.